Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recordar cada dia de l'any és difícil, però hi ha dates que sempre tenim presents i es permetem fer perspectives d'altres anys. Una d'aquestes és Sant Jordi. Encara jo no entenc perquè Sant Jordi no és la Diada Nacional de Catalunya. Per mi tots són avantatges. És un dia sense càrrega política, amb unes festivitats fàcils de compartir i on tothom pot trobar la manera de fer-se la seva. Com a país, què més podíem demanar? Doncs, per exemple, que no fos un dia de polèmiques com la que tenim hores d'ara, aquest any, com la que s'ha encetat si aquesta idea de Sant Jordi s'està privatitzant o no s'està privatitzant. Jordi Ferrer, del Gremi d'Editors, ho té molt clar.
Sant Jordi és completament popular perquè la gent que vindrà a Sant Jordi no ha de pagar per entrar al lloc. No ha de pagar per passejar, no ha de pagar per mirar a les prades, ha de pagar si compra un llibre, que és l'activitat mercantil que es fa, que és una activitat que es fa des dels anys 30, per tant, que no s'està fent res que no es fessi, no?
Seguint amb aquest dia a dia, amb aquest diada de Sant Jordi, des de fa uns quants anys, jo sempre soc a dos llocs, una a Barcelona i una altra a Girona. A Barcelona acostumo a passar el dia envoltat dels meus companys de feina. A la tarda sempre procuro viatjar fins a Girona. Per un motiu o un altre, sempre hi acaba havent sorpreses, i és per això que Sant Jordi és, sense cap mena de dubte, un dels meus dies preferits de l'any. Eric de l'Arco, parlant de Girona, doncs valora molt positivament que la capital gironina hagi recuperat el Barri Vell com a epicentre d'aquesta celebració.
Girona s'ha traslladat de lloc una altra vegada, torna al seu lloc tradicional abans de la pandèmia, però és general, és a dir, hem de recordar que Sant Jordi passa tot arreu. A vegades posem el foc a Barcelona perquè hi viu més gent, clar, evidentment, no? Però el maco de Sant Jordi és transversal a tot el país. Totes les llibreries agremiades i no agremiades estan al carrer amb tots els llibres, i tots els pobles estan plens de llibres i roses.
Catalunya torna a celebrar un Sant Jordi, i aquest any ho fa en dia feiner per primer cop des de la pandèmia, i això fa preveure una jornada igual de multitudinària que sempre, però amb un caràcter més local i repartida arreu de Catalunya. Les principals viles i ciutats d'arreu de Catalunya s'han bolcat amb la celebració de la Diada del Llibre i de la Rosa, tot i que s'espera una jornada fresca amb algun ruixat puntual, sobretot de cara a la tarda. Aquest matí el sol està fent acte de presència arreu de Catalunya. Aquest 23 d'abril pot ser també l'últim amb roses catalanes a totes les parades. En les últimes diades, la venda de roses plantades aquí ja ha estat residual, almenys d'un 1% del total, però tot apunta que l'any que ve ja no se'n vendrà ni una. L'únic productor que encara conrea la rosa de Sant Jordi a Catalunya ha decidit reduir-ne encara més la producció i no vendre'n ja de cara al pròxim Sant Jordi. Diu que no pot competir amb els baixos preus de les flors que arriben sobretot de Sud-amèrica i també majoritàriament d'Holanda. Als cultivadors del Maresme ja no els hi surt a compte, com diu el president del Gremi de Floristes, Miquel Batlle.
Necessites tenir unes infraestructures molt ben muntades i això va molts diners. I ja us dic que al no haver-hi un relleu generacional darrere no es tira endavant. Els camps es van perdent, evidentment es van venent, segueix havent-hi terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci. I ja us dic que la rosa d'aquí ja... Us dic per als mateixos pagesos, que és l'últim any i arrenquen.
Ho deia Miquel Batlle, les roses catalanes desapareixeran ja el pròxim any d'aquesta Diada de Sant Jordi, on avui la Rambla torna a brillar. És un dels espais recuperats després de la pandèmia. Hi ha un centenar de parades i és de primera hora del matí el passeig més concorregut per ciutadans i també per turistes que ja estan fent les compres tant de roses com també de llibres. D'aquí uns instants anirem als carrers de la capital de Catalunya, als carrers de la ciutat de Barcelona. Abans, com sempre, informació de serveis. Previsió del temps important en aquesta jornada. Matí assolellat arreu de Catalunya. A la tarda l'ambient serà més fred i ruixat, sobretot a les comarques de litoral, tant de Girona com de Barcelona. Aquesta setmana tothom té un ull posat en el cel. És una setmana marcada per un temps insegur, amb temperatures per sota del que tocaria en aquesta època de l'any. Demà dimecres pujaran els termòmetres i serà un dia de sol, amb algunes boires matinals i només neu a la cara nord del Pirineu. Encara es notarà el mestral a les comarques de l'Ebre i la tramuntana, sobretot durant el matí, i les temperatures que pujaran a tot arreu. I sapiguem ara com estan les carreteres, la xarxa viària, amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que pel que fa a principals carreteres i autopistes catalanes, ara parlem de circulació força tranquil·la, sense cap gran incidència que ens hagi de complicar aquest trànsit. A la ronda litoral sí que hi ha més volum de circulació, cap gran incidència tampoc, però sí que hi ha aturades intermitents en aquesta ronda litoral de Barcelona, com us dèiem, en sentit Llobregat, entre Prim i la Barceloneta, en sentit Besòs, el tram portuari, que també el trobarem més carregat. Però vaja, en general parlem de moment de jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2 quarts de 3, com en deia fa moment, la Rambla torna a brillar avui per Sant Jordi. És un espai que s'ha pogut recuperar després de la pandèmia. A hores d'ara hi ha un centenar de paradetes i des de primera hora del matí doncs el passeig s'ha omplert de ciutadans i també de molts turistes que ja estan fent les compres tant de roses com de llibres. Marxem de dos fins als carrers de Barcelona. Aquest matí la Mar Puerto primer ha ramblejat, com es diu habitualment quan vas per la Rambla. Després ha passat pel passeig de Gràcia, ha estat a la Rambla de Catalunya i ara... On et trobem, Mar? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Doncs sí, estem al Passeig de Gràcia. Tornem a estar aquí molt a prop de la ràdio, veient més o menys la gent passejant, ocupant els carrers de Barcelona i comprant moltes roses i molts llibres. De fet, estem amb unes paradistes que tenen aquí la seva paradeta de roses. Ella és la Tamara, amb les seves companyes. I ara li volem preguntar doncs, com està vivint aquesta jornada. Tamara, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com esteu vivint un dia com aquest de Sant Jordi? És el primer cop que munteu la parada? Porteu ja molts anys venent roses? Com ho feu, això?
Doncs nosaltres portem molts anys a Poblenou, a la floristeria La Torreta, i aquest és el primer any que muntem parada aquí a Passeig de Gràcia, i la veritat que estem bastant contentes.
Clar, aquest any hi ha la polèmica de que a partir d'ara s'hauran de pagar per poder posar la teva paradeta de Sant Jordi. En aquest cas, ho heu hagut de fer o no?
En aquest cas, tinc entès que no hem hagut de pagar i espero que així es pugui anar mantenint durant els anys, ja que s'ha de seguir fent aquest Sant Jordi i que tothom pugui accedir.
Porteu aquí moltes hores. Des de quina hora heu estat al matí?
Doncs hem carregat a les 6 del matí i a les 6 i mitja ja entràvem a poder muntar, i a les 9 s'han obert accessos.
O sigui, molta gent ha passat durant aquestes hores a comprar roses durant la vostra paradeta durant el matí, i suposo que molta gent, no? Heu vist famílies, parelles, gent més jove, gent més gran, de tot tipus, no?
Sí, la veritat és que sí. Sobretot pel migdia és quan ha augmentat el trànsit de gent.
Doncs aquesta és la situació aquí al Passeig de Gràcia amb les paradetes de Sant Jordi.
Mar, preguntem a aquesta senyora que ven roses, quina és la rosa més venuda, quina rosa és la que està triomfant aquest any, la habitual rosa, o quina és i per on s'inclina la gent a l'hora de comprar-la?
Sí, la veritat és que a la paradeta tenen només roses vermelles, si no m'equivoco. O sigui,
la clàssica.
La més popular, no, Tamara?
Sí. Tenim la rosa més clàssica, com comenteu.
Sí.
La majoria de gent s'endú una rosa individual. Rosa individual o rosal.
Molt bé, sí, és la típica.
Sí, parlem...
I l'habitual.
I els preus, de la tradicional.
I els preus aquest any en quina franja oscil·len, Mar, els preus de les roses?
Quins preus teniu aquí a la paradeta?
Doncs mira, nosaltres la rosa individual l'estem venent a 10 euros.
Mm-hmm. 10 euros la individual i l'altra?
El rosal, doncs depèn del tamany, però, per exemple, un tamany mitjà, diguéssim, uns 20.
Entre 10 i 20 euros les roses d'aquest any aquí al Passeig de Gràcia.
Molt bé, Marc, doncs tornarem a recuperar de consistència aquesta comunicació a un altre punt del centre de Barcelona. La climatologia està acompanyant, no està fent sol, jo deia que fa sol a hores d'ara, jo no sé si s'està ennuvolant, perquè de cara a la tarda apuntava a que la pluja podia afectar de presència. Esperem que no, però bueno,
aquí...
com està ara?
Aquí estan creuen els dits perquè es mantingui aquest temps. Sí que és cert que s'ha ennuvolat una miqueta durant el matí, sí que sortia una mica més el sol, encara que feia fresqueta, però sortia una miqueta més el sol. I ara sembla que s'està girant una mica de vent i el temps esperem que aguanti, almenys perquè puguin mantenir aquestes parades i seguir venent roses.
Molt bé, connectarem de nou amb tu d'aquí uns instants. Esperem que el temps es mantingui, que s'ennuvoli, però que no plogui. Això sí, cal abrigar-se perquè el que s'hi està fent avui arreu de Catalunya és força fred. Gràcies, Mar, fins d'aquí uns instants. Deixem Barcelona, anem fins a les comarques de Girona per parlar d'un altre projecte relacionat amb el món de la cultura, amb el món dels llibres, que l'Onja, el Baix Empordà, és el poble dels llibres, i coincidint amb aquest Sant Jordi, doncs inauguren tres noves llibreries que s'afegeixen a les sis que ja hi ha actualment i que han convertit en aquesta vila empordanesa en el poble, com en deia, dels llibres. Els nous establiments són una llibreria especialitzada en història, una altra en costura i manualitats i una darrera dedicada a la salut i a la natura. Aquesta obrirà portes passat l'estiu. L'Albert Martí ens fa una fotografia d'aquest poble de llibres empordanès.
El municipi de Calonja, també conegut com a poble de llibres, s'ha preparat una gran festa de Sant Jordi. En el món de la literatura, Calonja destaca pel carrer Major, el qual està ple de llibreries on venen llibres de tota mena i per a totes les edats. Aquest any la Diada coincideix en un dia laborable, de manera que, segons la propietària de la llibreria Ral, Meritxell Ral, el públic local pot gaudir un Sant Jordi més tranquil.
Permet doncs, que també tothom pugui gaudir-lo més, perquè a vegades, clar, quan hi ha molta gent, doncs, bueno, un s'agobi una miqueta i passa com a ciutat o qualsevol altre lloc, no?
La presència de públic local també permet a les llibreries enfocar la Diada en autors més propers i potenciar la venda de llibres d'escriptors locals. A més, l'Ajuntament ha organitzat una desena d'activitats per avui i per a la resta de la setmana. La intenció és que, malgrat ser un dia laborable, la cultura es mantingui viva i la Diada segueixi celebrant-se a Calonja. La propietària de la llibreria a la fàbrica, Lídia Lobato, ha manifestat que aquest any serà un Sant Jordi XL.
Hi ha un munt d'activitats preparades també i de fet encara el 26 tenim una presentació important que ve el Ramon Jané. El 27 hi ha un concert al Llibre Músics aquí a la plaça. Vull dir que és un Sant Jordi XL.
Meritxell Ral, però, està preocupada per la situació meteorològica. Tot i que les previsions indiquen bon temps amb vent, hi ha risc de pluja aquesta tarda. En aquest sentit, assegura que la pluja comportarà una logística més difícil, però no podrà espatllar l'esperit del Sant Jordi.
Clar, el tema del temps és un patir, això sí. Ara jo avui estic documentant-me amb els experts d'aquí del poble i... Però bueno, sigui el que sigui, doncs ja tens els plàstics preparats i és una jornada doncs, que cal gaudir-la i esperem que tothom la gaudeixi amb nosaltres.
Més enllà d'avui, el poble de llibres s'allargarà els actes de la Diada de Sant Jordi fins al cap de setmana amb l'objectiu de mantenir l'atractiu dels visitants.
Molt bé, gràcies, Albert. Aparquem per uns instants tot el referit a Sant Jordi, en aquesta Diada de llibres i roses i que acapara la major part de l'actualitat avui arreu de Catalunya. I ara et faig aquesta pregunta. Saps que Bill Gates tem perdre la seva feina per culpa de la intel·ligència artificial? Diu que és el normal perquè és el futur. Clar que ell té la vida més o menys solucionada i si Bill Gates està preocupat ho haurien d'estar la resta? La sensació és que sí. Segons un estudi que ha fet Randstad, empresa de treball temporal, gairebé un 58% de treballadors a Espanya han dit que estan una mica o molt preocupats per l'impacte i la repercussió que pugui tenir la intel·ligència artificial en el seu lloc de feina. I això que des de moment aquest impacte és petit, és limitat, com diu Valentín Bote, director de Randstad Research.
La intel·ligència artificial és una tecnologia cuyo impacto en el ámbito laboral es relativamente nuevo, por lo que resulta complejo medir el fenómeno todavía y todas las implicaciones que puede tener.
Aquestes dades fan referència a un plaç de 5 anys, però si s'amplia el marge de temps en què ens trobem, en què s'incrementa la preocupació, a 10 anys vista, el percentatge de treballadors que mostren inquietud per aquesta tecnologia ja arriba pràcticament al 60%. Hi ha projeccions que ha fet el mateix Randstad i que ens fan estar en alerta. En els propers 10 anys podrien desaparèixer fins a 400.000 llocs de treball per la intel·ligència artificial, sobretot en sectors com el comerç, les activitats administratives i l'hostaleria, que seran els sectors més afectats per l'automatització. Aquesta xifra ve de la resta entre els llocs de feina que es podrien destruir uns 2 milions i els que podrien crear aproximadament un 1,6 milions. Ho explica el mateix Valentín Bote.
En paral·lelo, també nos encontramos con que se crearán empleos nuevos, empleos que hoy no existen. Y en este caso, para la próxima década estaríamos cifrando en torno a 1,6 millones el volumen de trabajadores que llegarían al mercado laboral con ocupaciones que hoy no existen.
L'altra cara de la moneda, els sectors on es crearien llocs de feina, són els que tenen un perfil, podríem dir, més tècnic. Estem parlant, per exemple, del sector de la programació, les activitats professionals, científiques i tècniques, les telecomunicacions i els mitjans de comunicació i també publicacions. Però no només ens hem de quedar amb això, segons Valentín Bote, sinó que la intel·ligència artificial també pot millorar la nostra feina.
Más de 3 millones de personas, aproximadamente 3,2 millones de personas que hoy trabajan en España, seguirán trabajando en la próxima década, pero tomarán la inteligencia artificial como un instrumento, como un elemento que les permitirá ser más productivos. Por lo tanto, no solamente hay que pensar en los nuevos empleos que se crean, sino también en aquellos empleos que utilizarán la inteligencia artificial para hacer mejor su trabajo.
I ara puc saludar la Selva Orejón, que és professora de AE Business School. Selva, molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Doncs mira, acabem d'escoltar que alguns treballadors doncs, tenen por pel seu futur com a treballadors, pel seu lloc de feina, amb l'arribada de la intel·ligència artificial. Des de la vostra escola de negocis heu fet un informe on podíem dir que es relativitza una mica aquesta afirmació tan preocupant. Els llocs de feina, diu vosaltres, no perillen, sinó que es transformen. És una mica així, no?, per on teniu vosaltres, Selva?
Sí, efectivament.
Explica'ns una mica.
Jo considero que no és un risc com a tal, és a dir, penso que pot ser que el risc sigui més aviat que en lloc de que la persona pugui deixar de tenir el seu lloc de feina, doncs el que hauria de fer és actualitzar quines són aquelles eines amb les quals pot acabar recolzant-se o inclús que pugui acabar millorant la seva feina. Però serà un tant per cent molt, molt, molt minso el que nosaltres acabarem veient afectats a llocs sencers de llocs de feina.
Hi ha països on la robotització, podríem dir, està molt, molt arrelada, ja és molt potent, per exemple, Corea, també Alemanya o Japó. Allí les xifres diuen que els llocs de feina no s'han reduït, vull dir que d'entrada ja és una visió més positiva, no?, com deies tu.
Sí, de fet, en alguns llocs de feina jo crec que el que acabarà passant és que s'acabarà ampliant en persones que sí que tinguin coneixements d'aquestes noves eines. Almenys en el nostre cas, i treballem en el dia a dia. A Branding tenim moltes persones treballant, sobretot a nivell d'anàlisi d'intel·ligència i a nivell reputacional, i totes i cadascuna de les persones ja treballen amb intel·ligència artificial des de fa anys. Però és veritat que ara s'ha democratitzat molt més l'ús de xats d'intel·ligència artificial i aleshores es va ampliant i que es va fent més del dia a dia, més evident.
Els sectors que estan més afectats per la intel·ligència artificial, quins són els que s'estan ja transformant o pràcticament tots estem implicats dins d'aquesta transformació que comporta la intel·ligència artificial, Selva?
Sí, amb el tractament de dades, per exemple, i sobretot el que és la construcció dels textos i tot el que tingui a veure amb la capacitat de síntesi, doncs, de diferents tipus de factors i de diferents tipus de feines, pot ser que es vegi afectat en tant que, per exemple, no, a nivell legal, tu pots utilitzar diferents tipus de xats en els que tu preguntis quines són les sentències d'un munt de sentències que tu puguis posar, o a nivell mèdic, no? Doncs, de tots aquests diagnòstics, de milers o milions de diagnòstics, quins són els mínims comuns que hi ha. I aleshores el que fa automàticament el treball de l'intel·ligència artificial, com té capacitat de computació molt més elevada que un cervell humà, doncs el que facilitarà és el que és la digestió de totes aquestes unitats de text que són enormes. Clar. I et pot acabar ajudant a fer aquest treball de síntesi.
Et facilita la feina i suposa també globalment una revolució tant econòmica com sobretot laboral, pel que estàs explicant, no? Un canvi de gestió del món laboral, no?
Sí, és un canvi de paradigma total.
Ja. Això de la intel·ligència artificial és una realitat futura, perquè té molt futur, però té molt present també encara, o encara està poc implantada?
No, és totalment present. A les empreses amb les que nosaltres treballem, i de fet a nivell de centres educatius, i no estic parlant de centres educatius d'educació superior, sinó també a nivell, per exemple, doncs el que tenim des del nostre escoles, instituts, etcètera, ja s'està treballant amb intel·ligència artificial. I això és una cosa que, si nosaltres preguntéssim a redaccions, per exemple, de mitjans de comunicació, o si parléssim inclús amb gestories, ja s'està treballant a dia d'avui. És cert que aquí sí que jo veig un risc, i és que no s'està plantejant amb la suficient seguretat de la informació com s'hauria de fer. I a nivell de privadesa, doncs, estan començant a haver situacions de que hi ha fuites d'informació involuntàries per part del mal ús que s'està fent per part de diferents treballadors que, doncs, no estan seguint el compliance o que en el propi compliance de les seves empreses no s'ha tingut en compte.
Com s'hauria de tallar, doncs, aquest mal ús de la intel·ligència artificial, Silva?
El més aconsellable és que nosaltres, amb els prompts, és a dir, amb les fórmules que li estem demanant la informació, nosaltres tinguéssim la capacitat de dir quines són les informacions que volem compartir i quines no. És a dir, per una banda és, estem tots ok en que es faci ús d'eines d'intel·ligència artificial no pròpies, si és així i estem donant les informacions a un servidor que està al núvol de tercer, s'ha de limitar molt bé quin és el tipus d'informació que es pot demanar. Per suposat, tots els accessos als diferents tipus de xats o als diferents tipus d'eines han de ser amb correus electrònics corporatius i que d'una manera uniforme es limiti a nivell de preguntes quins són els tipus de preguntes que es poden fer, quines no, i que el propi prompt, és a dir, aquesta fórmula, estigui limitat a no compartir informació amb els servidors de tercers. És a dir, ha d'haver-hi primer la reflexió de volem o no volem utilitzar-la, com la volem utilitzar i quines són aquelles limitacions que hem de posar.
Molt bé, doncs amb aquests tres titulars, amb aquests tres ítems, doncs no es queda temps per gaire remés, sinó per agrair a la Selva Orejón, que és professora d'EA Business School, que ens hagi atès i explicat una mica doncs, la intel·ligència artificial aplicada al món laboral i que, en certa manera, ve a desmuntar, ens ha desmuntat una mica alguns informes que diuen que amb aquesta intel·ligència artificial perillen els llocs de feina. Ella diu que no, que en perillen o perillen es transforma el lloc de feina amb una intel·ligència artificial que pot ajudar al treball de tots plegats. Selva, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies, molt bona tarda. La mañana fría y en la noche te busqué
hasta enloquecer. De totes maneres, això de l'ús de la intel·ligència artificial a la feina doncs és minoritari, les d'ara. Només un 17% dels consultats diu que l'utilitza i després hi ha un percentatge important, una quarta part, que assegura que la seva empresa no usa aquesta tecnologia i un altre percentatge semblant diu que la ignora. I aquells que ja l'han utilitzat, aquesta intel·ligència artificial, com l'ha impactat aquesta utilització? Doncs la majoria diu que perquè ajuda a prendre decisions, el procés és més ràpid i un 39% diu també que ha canviat de forma radical la seva manera de treballar. Això sí, els treballadors no tenen clar quin impacte pot tenir en el seu futur. Aquí les opinions estan més repartides i aquí creu que s'incrementaran els salaris, sobretot pensant en que es crearan més llocs de feina, de perfil, podríem dir més tècnic, i l'altra meitat pensa que la tecnologia sí tindrà un efecte negatiu en la creació o la pèrdua de llocs de treball. El debat sobre la intel·ligència artificial està molt i molt obert. Nosaltres el seguirem molt atentament. Arriba el moment de fer un parèntesi per publicitat i després, avui és Sant Jordi, tornem al carrer, volem viure l'ambient de carrer de Sant Jordi que hi ha arreu de Catalunya, doncs amb gent mirant, comprant roses i llibres, escriptors que no paren de signar, doncs això, llibres que estan a punt de vendre's. Tot això t'ho explico d'aquí dos minutets, no marxis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia. Carglass repara.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ja tenim a punt a la Mar Puerto, al centre de Barcelona. La gent ha tornat al carrer en un dia que la climatologia per ara està acompanyant. Marc, crec que estàs rodejada de gent perquè n'hi ha molta al centre de la ciutat, veritat?
Sí, estic rodejada de gent i a més literalment, perquè estem just a la Rambla i he trobat aquí a un grup d'amics, a dos grups d'amics, més millor, mai millor dit, i resten a nosaltres, són estudiants, uns van amb roses, d'altres encara diuen que no han comprat perquè acaben de sortir de la universitat, així que els hi preguntem una mica com estan vivint aquest Sant Jordi. Com et dius?
Nuri.
La Nuri diu que, bueno, als altres amics seus els hi fa una mica de vergonya sortir, però ella està aquí amb nosaltres. Com estàs vivint, Nuri, Sant Jordi?
Bueno, nosaltres acabem d'arribar ara, que venim de zona universitària, i no sé, ens agrada molt l'ambient de Sant Jordi i hem decidit venir aquí a veure una mica.
Normalment viviu Sant Jordi des de Barcelona, perquè em sembla que pel teu accent, que no ets d'aquí.
No, jo sóc de Vic i... Comparat amb Vic, Vic no està gaire decorat i vindre aquí és... ho vius molt més, molt més.
Clar, suposo que ho deus viure arrel de venir a la uni, no?
Sí, exacte.
I què estudies?
Arquitectura tècnica.
Arquitectura, bueno, no està molt relacionat amb Sant Jordi. I aquí tinc uns altres amics que ells sí que van amb roses. Han comprat, per qui són aquestes roses?
Doncs mira, jo per una amiga i l'altra me l'han regalat, una altra amiga.
Una altra amiga te l'ha regalat, i tu?
Jo també, tot amics, millor estar amb amistats que amb només una persona. Jo soy partidari d'estar con amigos. I sí, tot d'amigues, ens les hem regalat mútuament.
Tots es regalen roses entre ells. Bueno, molt contents aquí a les Rambles. Moltíssima gent, famílies, amics i moltíssima gent.
Doncs a gaudir el que queda de jornada. Bona feina, mare. Bona tarda, eh?
Bona tarda, gràcies.
Molt bé, avui estem parlant de la pobresa. A Catalunya, 442.000 infants, un de cada tres que va patir risc de pobresa o exclusió social l'any 2023. Dades de l'enquesta de condicions de vida publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 6.000 infants més que l'any 2022 i la infància segueix sent la franja d'edat que més es troba en aquesta situació per sobre del conjunt de la població. La radiografia d'aquesta situació i la situació actual amb el Ricard Álvarez.
Espanya obté la pitjor nota en pobresa infantil de tota la Unió Europea. És la principal conclusió d'un informe fet per UNICEF que xifren el 28% els nens i nenes que viuen en situació de pobresa a l'estat espanyol. Tan sols en treuen pitjor nota el Regne Unit, Turquia i Colòmbia en un estudi fet a 39 dels països més rics del món i amb dades entre el 2014 i el 2021. Per tant, són dades que tenen 3 anys. A més, si només es tenen en compte les dades del 2021, de l'any 2021, Espanya és el país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més alta. I la situació a Catalunya, doncs, també és dolent. Actualment, un de cada tres infants a Catalunya està en situació de pobresa. Ens ho ha explicat avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, l'Ona Lorda, que és responsable de polítiques d'infància.
És a dir, és inacceptable que visquem en un país i tinguem aquestes dades terrorífiques de pobresa infantil. Un de cada tres nens a Catalunya es troba en situació de pobresa i quan ho comparem amb la resta de la Unió Europea veiem que estem darrere de... Som els quarts de la llista després de Romania, Bulgària i el propi estat espanyol, no? Per la qual cosa estem a la cua d'Europa en quant a la protecció dels nens i les nenes en contra d'aquesta xacra.
Amb dades d'aquest 2023, o sigui de l'any passat, la taxa de pobresa infantil a Catalunya era del 32,5%, superant la mitjana europea. El 2022, a Catalunya, el 27,5% dels infants i adolescents estaven en risc de pobresa. Per tant, l'increment del 2022 al 2023 a Catalunya és d'un 5%. És per això que el conseller de Drets Socials ha reconegut la situació com inacceptable i ha destacat la importància de millorar la situació laboral dels progenitors i el sistema de protecció de la infància. La Generalitat de Catalunya ha aprovat l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil per al període 2024-2030. L'objectiu és reduir la taxa de pobresa infantil i acostar-se a la mitjana europea, així com tallar d'arrel la transmissió intergeneracional de la pobresa. Save the Children està involucrada en aquesta estratègia i avui l'Ona Lorda, responsable de polítiques d'infància, ens ha explicat la durada d'aquesta iniciativa i què és el que esperen.
L'estratègia està pensada en un termini de 5-6 anys per tenir primers resultats. Tot i això, està previst la creació d'una comissió de seguiment d'aquesta estratègia, que el que farà serà anar avaluant cada 6 mesos, cada any, no?, els resultats de l'aplicació d'aquesta estratègia, no? Podem esperar resultats, ja no dic no d'aquí el 2030, sinó abans, però l'implementació està prevista durant aquests anys, per saber, no?, si anem bé, anem malament, què hem de modificar, què hem de millorar.
S'estableixen 12 iniciatives clau, com la implementació d'una prestació universal per fill a càrrec, la millora de la renda garantida de ciutadania, la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys i un pla de xoc contra l'abandonament escolar. L'estratègia també inclou propostes en àmbits com la salut, habitatge i inserció laboral. Es planteja augmentar el suport en salut mental, augmentar l'accés a l'habitatge social i reforçar la inserció laboral. L'estratègia ha estat desenvolupada amb la col·laboració d'entitats del tercer sector, amb el suport destacat de Save the Children, que considera aquesta estratègia com una eina clau per combatre la pobresa infantil a Catalunya.
Parlo ara amb la Mireia Milian, que és la cap de Famílies i Infància de Càritas Barcelona. Bona tarda, Mireia, benvinguda,
Bona tarda, moltes gràcies.
I bona diada de Sant Jordi, amb un dia tan fantàstic com el d'avui, Un dia fantàstic, però que nosaltres estem abordant des d'un tema problemàtic i preocupant, que és la pobresa infantil, arran d'unes iniciatives que va posar en marxa el govern de la Generalitat per reduir aquests índexs de pobresa i situar-nos als nivells que diuen a l'estàndard europeu, que no deixa de ser també un estàndard força preocupant. Quan parlem de pobresa infantil, Mireia, parlem d'una qüestió que és una situació que s'ha fet crònica els últims anys, sobretot arran de la pandèmia?
Sí que estem veient un increment molt important en els últims anys. No podem dir que, nosaltres no podem analitzar si és degut a la pandèmia, però sí que és cert que, doncs, el servei del benestar, aquests serveis socials, doncs, que fins ara estaven cobrint les necessitats més bàsiques de les famílies, a poc a poc veiem com es va reduint i, per tant, doncs, ens trobem en situacions de més vulnerabilitat de les famílies.
El perfil d'aquestes famílies o d'aquestes criatures que podíem parlar de pobresa crònica, quin seria el perfil de les famílies o dels nens, Mireia, que teniu des de Càritas?
Doncs nosaltres treballem amb persones realment en situació molt vulnerable. Són aquelles persones que realment han quedat excloses de tots els altres serveis. I en principi són famílies, doncs, que viuen en habitacions de relloguer. Doncs imaginem-nos tota la família en una mateixa habitació, convivint amb altres famílies, no?, que fan, bueno, que hi ha més soroll, amb poc espai, i moltes vegades, doncs, que no saben si l'endemà podran menjar o no podran menjar, o si podran pagar l'habitació i quedar-se al carrer. I per tant, la situació tant d'estrès emocional dels adults com dels infants és molt, molt elevat.
Clar. Quan parlem de pobresa infantil, parlem de pobresa que afecta a menors, o també es pot parlar de famílies pobres que tenen menors al seu càrrec. Quin seria el titular o el perfil que us agradaria treballar més o el que treballeu més a Càritas?
A nosaltres ens agrada més treballar des d'una mirada de família, perquè evidentment, doncs, una família en situació d'exclusió social, no?, amb necessitats de pobresa, amb situació de pobresa, té un impacte clar amb els seus fills i filles, no? I per tant, doncs, a nosaltres ens agrada pensar més amb el concepte de família, perquè en primer lloc és des d'on intentem treballar amb els nostres projectes, no? Perquè al final, doncs, si el pare, la mare estan tranquils, els fills ho estaran, i per tant, doncs, també podran atendre més a l'escola i podran estar més tranquils, etc. No?
és una conseqüència. Per tant, intentem nosaltres posar el focus en la família.
Sí. Ja. Important treure aquestes criatures d'aquesta situació de vulnerabilitat, perquè la pobresa en global condiciona el futur d'aquests nens i nenes, veritat?
Està totalment condicionat. Nosaltres parlem sempre del que diem, l'anomenem ascensor social. Són persones que estan en el pis, a la planta zero, i no poden pujar perquè no tenen oportunitats. I no és que no vulguin, sinó que no tots partim, no? No tots tenim les mateixes oportunitats. I, per tant, doncs, passa fred, passa gana, està amb uns pares que estan nerviosos perquè no saben doncs, si l'endemà dormiran al carrer o no. Doncs, evidentment, condiciona molt el teu moment evolutiu de creixement. No?
Les dades oficials diuen que Espanya és el segon país de la Unió Europea amb més pobresa infantil. Quines causes són les que han provocat aquest augment de la pobresa de la que ens parlaves al començament, que ho heu notat que s'ha anat incrementant els últims anys?
Nosaltres les causes entenem que són vàries, no? Hi ha un tema molt, molt important, és el tema de l'habitatge, la vivenda. Mm-hmm. Les famílies no poden fer front a la situació de preus que hi ha actualment, i menys a la ciutat de Barcelona, però ja estem parlant de que l'àrea metropolitana de Barcelona també està absolutament saturada i que tampoc doncs, ja és... ni tan sols els hi volen llogar una habitació, sí, sí. No? amb una família, i per tant doncs això està portant unes situacions de situació de vulnerabilitat extrema.
Ja per acabar, Mireia, quines accions teniu en marxa a Càritas doncs, bueno, per fer suport a aquestes famílies i sobretot amb aquestes criatures que necessiten doncs, un missatge d'optimisme de cara al futur i un suport per no veure condicionat el seu futur?
Uh-huh. Tal com us comentava, nosaltres intentem treballar des d'aquesta mirada familiar i doncs, tenim punts d'acollida, no?, de persones amb situació de vulnerabilitat i en aquestes famílies especialment. Tenim uns espais que els diem polivalents, on poden venir a desenvolupar el seu dia a dia, on les persones intentem que siguin protagonistes, que ens, doncs, es desenvolupin com si fossin unes llars on les famílies participen. Uh-huh. Doncs avui farem una activitat X o una altra. Llavors allà els infants, no?, es poden ajudar uns als altres des d'una mirada més comunitària, donant-se suport els uns als altres, perquè els recursos són limitats i entenem que només des de l'ajuda mútua i des de l'acompanyar-se els uns als altres també doncs, se'n podran en sortir.
Molt bé.
Per tant, des d'aquests espais 0 a 3, sobretot, no? On intentem que, si més no, la petita infància tingui un espai.
Molt bé, Mireia Emilian, cap de Famílies, Infància de Càritas Barcelona, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la tasca que feu i bona dia de Sant Jordi.
Igualment, una passada. Gràcies.
Doncs, tot i que és un tema preocupant, la pobresa infantil, doncs l'acomidem aquesta entrevista amb aquesta música alegre, amb to optimista de cara que es pugui resoldre doncs, aquesta situació. Recte final ja del migdia Cope Catalunya i Andorra, amb aquesta sintonia, que també és alegre, perquè és la d'esports.
Molt alegre.
Bona tarda.
Què tal, Losada? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Avui, nom propi com a titular, no?
Xavi Hernández. Avui explicarem els ets i uts de la situació del tècnic del Barça. Ja us avanço que no hi ha, de moment, a aquesta hora, 2 de la tarda i gairebé 58 minuts, cap reunió prevista entre Xavi i el club per parlar del seu futur. Clar, el 27 de gener va dir que plegava 30 de juny, però bé, ho expliquem tot. Serà la portada d'avui. Recomanacions també de llibres relacionats amb temàtica esportiva en aquesta diada de Sant Jordi. I ja la segona part del programa. Sentirem Gara Garza, el director esportiu de l'Espanyol, i acaba de parlar Roger Grimau, demà el Barça de bàsquet arrenca el play-off de quarts de l'Eurolliga.
Molt bé, tot això. A partir de les 3:05 de la tarda, ara migdia Cope continua, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que interessa. Que vagi bé, bona tarda i feliç dia de Sant Jordi.